a la segona planta d'aquest edifici ha començat el foc. Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Casa Planes té tot un seguit de propostes artístiques ben interessants que tot d'una coneixerem.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic i hem de parlar de Casa Planes. Ho farem amb dues de les responsables de la catalogació de l'arxiu de Casa Planes i també amb el secretari autonòmic de Cultura.
Ens estiu venien cada any, cada any era tal com una aposta. I s'anaven encantats, i fins l'any que ve. Tot besos i abraços, eren com una família però d'estrangers. Ens el minifaldes, vermellotges galtes. Dormien plegats, no estan casats. Tot el dia anat sol, a l'escut. Ens estiu.
Casa Planes i el seu vast arxiu de fotografies de Josep Planes i Montanyà, qui enguany fa 10 anys que ens va deixar esmotiu en aquests moments de dues importants exposicions. Una en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llumajor, que és la primera col·laboració conjunta entre les dues institucions i on a través d'imatges es mostra la transformació turística de Mallorca a partir del desenvolupament hoteler. La fotografia és tant font documental de la turistització com també objecte d'estudi. I l'altra mostra és Negatius de Sol, en el Museu de Mallorca, on s'hi mostra una selecció històrica tant d'equip fotogràfic, com puguin ser càmeres de fotografia, com fotografies, per exemple, instantànies. Ens endinsam ara a continuació en profunditat.
En profunditat.
I per parlar de tot plegat que anunciaven Celestí, saludant per una banda les responsables de catalogació de l'Arxiu Casa Planes, Inés Rakosnik.
Rakosnik, sí, sí.
Rakosnik, ja ho diré. Inés, benvinguda, moltes gràcies per ser aquí. I també en Blanca Bernardo.
Hola, un plaer.
Hola, Blanca, gràcies. I també tenim en Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura. Pedro, benvingut.
Moltíssimes gràcies.
Com estàs?
Beníssim,
com
feliç.
Com l'agenda cultural a l'estiu baixa o puja?
No, des del mes de maig se manté en un nivell molt alt.
Molt alt?
Molt alt.
Que se solapen actes?
Que se solapen actes, i a més d'aquests actes que no saps que han justificat no anar a un altre o s'altre perquè són importants.
Són imperdibles,
sí,
no?
Són totalment.
Sí, a més, és vera que l'estiu, les Balears, hi ha coses cada dia, hi ha concerts, exposicions...
Cada dia,
no sé
sí.
Com dones a l'abast.
Hi ha teatre...
Hi ha dos Pedros Vidal.
Festival... No, n'hi ha més de dos, no ho dubtis. I a més, sempre t'oblides que també estic a esports. Vull dir que... Això sí que davalla un poc, és més d'estiu.
S'activitat esportiva, sí, perquè sí, amb aquesta calor...
Sí, sí, sí.
Ara, la cultura i la calor sí que sembla que són amigues. Com esteu, Inés Blanca?
Està molt bé.
Gràcies. Vosaltres sou les responsables de catalogació. Què significa això de l'arxiu de Casa Planes? Clar, l'arxiu de Casa Planes és...
Immens,
va.
No s'acaba mai allà la feina.
No. Bé, tenim feina per molts anys, estem supercontentes. I bé, enguany hem començat el projecte d'inventariar, vale? No. Perquè encara no hem començat en la catalogació. Claro. Exacte. Ara mateix duim aproximadament unes 900.000 imatges inventariades. Encara queda molta feina per davant. Mm. I tenim després tota la part de catalogació i digitalització que volem fer. I, bueno, hi ha una feinada.
Wow. 900.000.
Sí, però enguany. Això, exacte, 900.000. I bé, no és la punta de l'iceberg, però quasi, sí. Perquè en queden encara 2 milions d'imatges, més tota la part de la col·lecció. Perquè diguem que està dividit com en dues parts, la part més de producció de l'empresa, les postals, etc, i després la part de col·lecció, que és la que s'utilitza a l'exposició de negatius de sol, sí, que són més les càmeres, no? els aparells fotogràfics, etc.
Exacte, perquè heu de pensar que en Josep Planes i Montanyà, que va ser el qui va crear Casa Planes, a part de ser empresari i fotògraf, era col·leccionista. I clar, tenim una quantitat d'objectes de col·lecció molt gran.
Meravellosos. S'ajunten aquestes dues vessants, com a fotògraf i com a col·leccionista.
Exacte, però ara de moment estem en la part de l'empresa. Amb els negatius, les postals, els fotolits, bé, hi ha diferents materials, diferents suports.
I ho feis vosaltres dues?
Sí.
Cada dia juntes.
Estem enamorades d'aquesta feina.
Cada dia. Somiem amb els Excels.
Sí, tenim somnis.
Sí. No, perquè ara el que estem fent és que, clar, això no s'havia catalogat mai abans. Llavors estem anant al material original i fent les entrades per primera vegada, no? O sigui, inventariant, que són
foto
les primeres fases.
Exacte. Foto
imatge
per foto,
imatge.
I és material delicat?
Sí. Claro, on de duans. Sí.
Sí. I són normalment diapositives d'aquestes petites d'un temps, o hi ha de tot?
Hi ha de tot, hi ha negatius 13x18, hi ha de positives 6x6, postals 10x10...
Postals físiques.
Sí, exacte. Sí.
Però tu ho has dit, és delicat i per això és necessari el suport també econòmic per equipar les instal·lacions el millor que puguem per tal de preservar aquest material, no? Perquè ara, sobretot amb la calor, per exemple, les coses es degraden molt més ràpid, no? El material dels negatius és molt, molt delicat. Però bé, la nostra tasca consisteix en això.
Ara que hem xerrat de pressupost, clar, Pedro, això tot el que
ja crec que ara bé.
Això no seria possible sense vosaltres.
Sí, volem donar les gràcies.
Clar, suport econòmic, suport institucional.
Que bé. No, ja estic... Realment estic molt, molt satisfet. Ha estat... realment hem arribat a una subvenció d'aquest any i que té continuïtat per l'any que ve. I arribant a aquesta subvenció, realment vull posar també damunt la taula que hi ha hagut una feina molt important i molt intensa els darrers anys, perquè sí que és un arxiu, ja no sé per qualitat que té i la importància, sinó per la quantitat i el complex que és, que en altres com a administració ens ha arribat molt difícil trobar una solució, que finalment sí que l'han trobada, i ja per això t'he dit que no puc estar més satisfet. A més, estic molt satisfet perquè una de les exposicions se fa en el Centre d'Interpretació de Fotografia Toni Catany, que també està financiat per Joan Balear, i això també doblement me fa molt, molt, molt feliç. Pensem que també dins d'aquesta exposició hi ha unes jornades, de 23 i 24, que estan coordinades per anar a Maribel Rosselló, i pensant també que aquesta agenda d'estiu no seria estiu sense Atlàntida, i aquest any Atlàntida té el cartell també de Casa Planes. Que més volen?
Cartells?
Cartells.
Són preciosos, a més.
Sí. I crec que hi haurà continuïtat. No sé.
Esperem, perquè ha sigut molt divertit.
Els heu triat els vosaltres? Els heu cercat els
vosaltres? La dissenyadora, que tenim a Casa Planes, que és molt bona. Sí. I ella va fer tot el disseny.
Però vosaltres deus, per exemple. Ajudat.
Però vosaltres vau proposar imatges?
Nosaltres no, perquè encara no havíem arribat.
No,
havíem arribat, però és veritat que els hem tingut a l'oficina de baix durant tots aquests mesos i ha sigut meravellós i ens hem sentit molt part del projecte. Clar. Però clar, ara sí que és una mica la nostra feina, no? Oferir imatges o proposar el tipus d'imatges, perquè som la gent que té el coneixement de l'arxiu, diguem.
Però,
no?
Per exemple, Errol Flynn, clar, heu de fer paraules clau. Això vol dir que heu de conèixer la gent que surten aquelles imatges.
Sí, però això entraria a la part de la catalogació, que encara aquesta part no l'hem començat, però nosaltres com si coneixem quines figures que surten a Casa Planes, ja controlàvem, i a vegades la part d'observació ja ho posàvem. I així després per nosaltres és més fàcil trobar aquestes imatges.
Clar. A més, la Leli, la directora de projectes, clar, porta moltíssims anys ja i està assabentadíssima de tot, i a vegades nosaltres, bé, no enteníem com ho fèiem, fèiem com ho feien abans de tenir arxiveres, perquè ho feien tot elles, soles, i és fantàstica la feina que feien. Però ara, bueno, tenen ajuda i nosaltres estem contentíssimes de poder...
Clar, perquè una de les feines que hem fet nosaltres és organitzar l'arxiu a partir dels llibres de registre que ja tenia aquesta empresa. I clar, elles abans cercaven el material... Amb la memòria.
Això ha de ser per aquí.
I la Marina Planes també, com que ella va ser qui va heretar l'arxiu, no? I li va donar aquesta segona vida, doncs ella també és coneixedora de moltíssimes coses que fins i tot a nosaltres se'ns escapen, no?
Clar. I ara una mostra d'això la poden veure com d'en Pedro Vidal a casa de la Fundació Toni Catany.
Exacte. I també part d'aquesta col·lecció en el Museu de Mallorca.
Sí. En el Museu de Mallorca.
Exacte. Comissariat també dins el Festival de Fotografia de Mallorca.
Sí.
De Fotofest.
Exacte. Sí, la comissariat en Martí
Llorenç, que és boníssim.
Sí, que ha fet una selecció d'objectes, ha agafat unes rèpliques de les primeres càmeres de Kodak que se van vendre en el 1888, després ha agafat revistes que tenien per casa Planes del Kodak de 1920, i han fet com un petit tast perquè la gent pogués veure un poc la selecció.
Això al Museu de Mallorca.
Això al Museu de Mallorca, sí.
Selecció de fotografies i moltes...
D'objectes
fotogràfics,
sí,
és a dir, com càmeres, per exemple.
Càmeres, revistes, utensilis que se feien servir als laboratoris domèstics, com botons de vidre amb químics per revelar les fotografies... per exemple.
Les fotografies pròpiament dites les podeu trobar a la Fundació Toni Catany, on estan ara mateix totes les postals, i aquesta expo l'ha comissariat la Maria Sebastián, i ho has explicat tu molt bé al principi, una mica en què consisteix, no? Nosaltres preteníem cedir aquestes imatges per mostrar una mica l'evolució urbanística de Mallorca i que s'entengués la incisió també social i que va tenir això i com va evolucionar el turisme gràcies a aquestes imatges, no? Com es va romantitzar la illa, com es va, a través d'aquesta arquitectura, d'aquests hotels que s'utilitzaven com a reclam, no? Turístic, perquè la gent vingués, i hi ha imatges precioses de collage que feien.
I aquest color que va incorporar en Josep Planes.
Clar,
que és
molt característic.
Ha documentat pas per pas, des d'aquells inicis fins en el moment que, en què s'ho comença a desenvolupar ja plenament l'indústria.
Bé, l'empresa va començar en el 1947 i nosaltres ara mateix estem fent feina amb material dels anys 50, 60, 70, tot el 50 ja tenim molt de material.
Molt. I Pedro, vareu inaugurar aquesta exposició la setmana passada. Com te'n vas d'allà? Quina sensació tens?
Sí, la sensació que tenc és que si coneguéssiu la comissària, no sé si la coneixeu, una Maria, que ho he dit abans, clar, ella té una doble vessant acadèmica, que és arquitectura, historiadora de l'art, i dins l'historiadora de l'art va fer la tesi damunt les construccions, les primeres construccions del turisme. I clar, tenint aquest perfil professional, el que està fent, o el que està fent ara mateix la Fundació de Toni Catany és meravellós, perquè dona un relat tan consistent, tan preparat i a més tan fluid. Una altra, la presentació realment que en Toni Garau li va convidar a que pogués fer visites guiades, perquè la presentació va ser meravellosa, perquè té un coneixement de lo que són aquestes arquitectures, inclús arquitectes s'estrella dins aquesta època, que és impressionant. Vull dir que tot això també t'ho dona sentit en el context d'aquell moment i tota l'evolució que ha tingut el turisme.
Sí, sí, totalment. De fet, els primers hotels els feien arquitectes que eren de renom estatals. Ja no?
Sí, exacte, i això ella ho ha curat molt. Ha escollit les imatges, diguem, que tocaven en aquest sentit, no? Perquè es donés a entendre o es posés de manifest tota aquesta caterva, diguem, d'arquitectes famosos que van passar per la illa, que van construir. Sí.
I són encara aquests hotels? És un poc ja nostàlgic.
Alguns sí.
Però és una exposició nostàlgica, diríeu?
Bé, és veritat que hi ha un detall, que ho hem parlat avui, hi ha un detall que és que a la Fundació Toni Catany també hi ha l'exposició de Joan Fontcuberta, i hi ha un arbre, un ametller, que està, com es diu, no florit, al contrari, pensit, o sigui, que no hi ha, ja no hi ha vida, no? I justament nosaltres vam sentir unes postals que tenien un ametller florit. Llavors està bé com aquesta connexió entre ambdues exposicions, també us ho estic dient com perquè aneu, no? a la Fundació, que no només està la nostra exposició a Casaplana, sinó que a més està ben pensada i ben curada, perquè està també en relació amb l'altra exposició.
Exacte,
no?
Sí, és un Font Coberto, sí, que és un superfotògraf també.
Exacte.
Sí, sí, sí. I que totes dues casen molt bé i te fas una idea de la importància de la fotografia, sí, com és en aquest cas, i com totes aquestes fotografies mos ajuden a interpretar la nostra història, que és un poc l'objectiu de tot plegat, no?
Sí. És un patrimoni molt important, tant si per temes socials, per la memòria, per tot.
I diguem que Casaplana s'enfoca sempre en aquesta direcció de generar noves narratives, sí, sempre amb aquesta mirada crítica sobre l'evolució del turisme, de la situació del territori, no? A les Illes Balears ara mateix també fem, no sé, hi haurà el Congrés Costa a finals d'octubre.
Sí, i desenvolupem diferents narratives a partir de les ciències, les arts, la sostenibilitat, el turisme, fent xerrades, fent tallers... Mm. Bueno, estàs tots invitats, però encara no tenim exactament els dies, així que, per favor, superatents a l'Instagram, ¿vale?
De moment, anem a la Fundació Toni Catany.
Sí, sí, moment, per favor. Sí, és que hi ha moltes coses.
I al Museu de Mallorca, que estarà obert fins al 30 d'agost.
Clar, són dues exposicions que en aquest cas són el principi de...
Sí.
De tota una col·lecció immensa que encara s'està inventariant i que encara, evidentment, s'ha d'ordenar.
Sí.
D'on poden sortir moltes idees
i moltes
altres exposicions.
Tenim moltes ganes de fer molt de projectes i ara, com estem mirant imatge per imatge, inventariant, anem agafant temes i idees i volem desenvolupar diferents projectes en el futur, sí.
Jo diria que les dues són un petit tast.
Sí, sobretot
la del Museu de Mallorca, que és bastant petiteta, però... Però, clar, és una mica com obres la porteta, no?, a un món gegant. I, de fet, el Martí Llorenç, el comissari, quan va passar per l'arxiu, és que no el traies d'allà. O sigui, era com que entrava i no sortia. Es passava hores perquè hi ha una quantitat de material valuosíssima a nivell arxivístic, però també a nivell museístic. Que, en fi, clar, és que...
I aquest material el havia emprat en Josep Planas i Montanyà? O
era col·lecció.
Era equip que havia col·leccionat.
Exacte, en un principi, sí.
Sí,
era col·lecció.
Era col·lecció, però bé, pots somiar, o sigui, pots imaginar coses. Jo crec que devia fer les seves coses també amb aquestes càmeres i segur que ell jugava d'alguna manera, no, amb això, però és veritat que està molt ben respectat el material i era un col·leccionista, diguem, de rigor, saps?
I que va ser precursor moltes coses, també en la fotografia aèria.
Sí,
que
clar.
En aquell moment era una cosa mai vista.
Sí.
I amb edició de fotografia.
Clar.
Precisament a la Fundació Toni Catany hi ha part didàctica de què ens feia, no?, tot aquest muntatges,
sí.
I que amb el Photoshop d'aquell llavors, ells ja ho veien, realment va ser un precursor. És increïble,
la veritat. I allò que deien elles d'escolor també,
i d'escolor,
no? Aquests blaus, aquests vermells, que tu veus una postal i dius, això és Casaplana.
I les fotos aèries, perquè clar, ell anava també a avionetes.
Sí, tenia un helicòpter, sí.
Clar, tenia un helicòpter propi i tot.
Un helicòpter propi que, això ho explica amb els Arxiturs, que cedia a la policia de Mallorca.
Exacte.
És a dir, la policia de Mallorca no tenia helicòpter, exacte, però el senyor Planas sí. O sigui, era...
Per fer redades.
Sí. Era, llavors li canviaven el
la matrícula, sí, diguem, de l'helicòpter.
El nom, no?
Sí.
Bueno, hi ha anècdotes molt divertides. També us convidem a que vingueu als Arxiturs, que els fem...
Sí, per favor, quan després? Sí.
El pròxim serà el 31 de juliol.
Sí,
aquest
ja està quasi ple.
Sí, que està més enfocat per al cinema, perquè el fa Atlàntida.
Sí, dins el Festival d'Atlàntida.
Exacte,
sí.
Que és el que has mencionat.
Atlàntida, sí.
I després, a partir de setembre, és el divendres, l'últim divendres de cada mes.
Cada divendres. Sí. Darrer divendres de cada mes, en feix un.
Sí.
I s'han d'apuntar...
Està oberta.
Sí, heu d'escriure info@casaplanes.org, heu de sol·licitar i nosaltres vos deim si hi ha plaça o no hi ha plaça i feliços de que vingueu.
Clar, ja ho crec. I els entrau dins l'arxiu?
Sí, claro.
T'has de posar una bata blanca per...
No, de moment no.
Nosaltres de moment ens conformem amb guants i si és molt, molt, molt... No tòxic, perquè no hi ha res tòxic, però a vegades has de portar mascareta per un tema de pols i de... Clar, això porta molts anys allà que no ho ha obert ningú, potser.
Com és que coincideixen dues exposicions d'aquesta envergadura a l'hora. Bé, xerraven d'en Fontcoberta i també han coincidit exposicions seves en aquests mesos.
Sí. Bé, Fotofest, clar, també, no?
El Fotofest era bastant responsable d'aquest fet, que hi ha Anna Montse, meravellosa, que també va estar a la inauguració, a més d'Anna Marina Planes, i efectivament aquest festival de fotografia ha estat molt important per Mallorca perquè recupera el que era Palma Foto, a Fotofest i amb figures que em fan coberta, que és un luxe. I en aquesta exposició de Martí Llorans també vull coincidir dient que hi ha un relat allà molt, molt interessant que va explicar el dia de la inauguració, que se fa aquesta exposició perquè ell diu que la primera imatge que se conserva ara farà 200 anys, que
exacto,
està a Texas,
exacto, sí.
I ell ho fa a partir d'aquesta imatge. Diu, sí. Possiblement no sigui la primera imatge fotogràfica, però sí que és la imatge que se conserva més antiga que tenim.
200 anys,
200 anys.
Sí, exacto, un guany fa 200.
Que se mostra.
Sí, que és del 1826.
Que,
sí,
que va explicar és des d'una finestra, un espai de paisatge urbà, i clar, eren...
Tres dies
d'exposició, i clar, totes les ombres i llums i penum.
D'aquí el nom de l'exposició Negatius de Sol.
Aquí és el nom de l'exposició.
Exacte.
Exacte.
Exacte. No, i aquesta foto se pot veure...
No, aquesta foto està a Texas.
A Texas, sí.
Ah, wow.
Sí.
Què fa explicar... a Texas?
Bueno, bona pregunta.
Bona pregunta. Aquesta pregunta li demanen els francesos perquè estan rabiosos, segons en Martí, perquè què fa aquesta fotografia a Texas?
Sí.
Ho va comprar un col·leccionista.
Sí. Exacte.
Sí. Lo té un particular.
Sí. Ara està a un museu,
exacte,
però sí que va partir d'una col·lecció privada i va acabar en el museu, sí. Aquestes coses que passen.
És a dir, que partiu de l'origen i
l'any 27 farà 80 anys de la creació de Sebastó Arxiu, de Casa Planes, del 47 al 27.
Sí. L'any que ve, 80 anys. D'aquell arxiu que teniu allà.
Arxiu.
Ve de l'empresa Casa Planes.
D'acord.
De l'empresa.
Sí, quan se va crear l'empresa va començar.
Clar, simultàniament.
Clar, era el material que tenien les tendes.
Hi havia molta gent que fa feina a Casa Planes per poder abarcar tot això.
Doncs va arribar a tenir l'empresa 200 treballadors. O sigui, era realment una cosa també molt de pioner, el Josep Planes era un molt bon empresari, també sabia com fer funcionar l'empresa, venia amb idees d'Alemanya, d'altres països on havia viatjat, i sí, el que feia era contractava gent jove i els formava. I llavors tots es quedaven a l'empresa i sí, va emplear moltíssima gent a Mallorca.
Sí, que pensava que havia com a 14 o 16 tendes per tota Mallorca.
Sí. El número va canviant, eh? O sigui,
sí,
a vegades ens diuen que són més...
Sí, depèn de qui xerris, però bé més o manco.
I cada una d'aquestes fotografies i materials publicitaris, clar, expliquen la història de l'empresa, no?
Sí.
El pas, també, de l'evolució de l'empresa.
Clar, veiem al principi en blanc i negre un tipus de material, després veiem un altre quan s'incorpora el color, quan en Josep Planes Montanyà compra l'helicòpter, començam a veure imatges aèries... Clar, hi ha una evolució.
És molt curiós perquè és l'evolució de l'empresa, però també és l'evolució de la història de la fotografia.
Exacte.
No? De realment
la història de Balears.
Sí. És que totalment, i la història del turisme, o sigui, tot està com connectat, sí. I és meravellós tenir l'evidència, no? Tenir les fotografies i el material per demostrar això.
Sí.
D'aquí ve la importància de l'arxiu.
Totalment. Sí. I aquesta exposició de la Fundació Tànica Tanca, hi ha moltíssimes postals, estan identificades, és a dir, vosaltres quan mireu la postal, diu, això és Caladó.
En principi, sí.
Normalment, sí.
Quasi totes.
Les que cedeixen a museus o per exposicions, normalment estan identificades.
Però
queden moltes per identificar.
Això t'anava a dir. Hi ha un treball també de recerca dins d'aquesta catalogació que veu que encara ha d'arribar.
Sí. Però sí que és vera que el tema de les arquitectures i els hotels estan bastant identificats. És a dir, quasi sempre sabem... quin hotel és, o quina arquitectura és. Locals també, comerços, me surten molt de...
I també és veritat que dins la mateixa exposició, fent referència al que tu dius, Margalida, hi ha tot un arxiu físic que fa referència a aquesta quantitat de postals que potser no estan identificades.
Que bé. I que bé trobar aquestes dues entusiastes com Sant Ninés i Na Blanca que s'encarreguen, perquè se nota que ho feis amb passió i això és molt important.
M'agrada molt, estic molt contenta.
Que feis, que fa un arxiu una cada una, cada una una va mirant...
És que m'encanta que hi ha molta felicitat. Sí,
el feis compartit a un mateix arxiu, a una carpeta...
Hi ha tantes feines que ara mateix tenim molt de...
Sí.
Moltes coses a fer, però bé, normalment sempre solen fer la mateixa tasca cada dia, i ara, per exemple, fins ara hem estat amb el fons industrial, i el que feim és que agafam una caça cada una, jo un any, ell un altre any, i anam imatge per imatge i anam ficant la informació a Excel.
I llavors et trobes meravelles, perquè, sí, perquè estàs tocant el material de primera mà, no? Els negatius, i és fantàstic.
Clar,
sí.
Diu, uau, això
feina de formiguetes,
no sé.
Clar, sí, sí.
Això, ens palma trobem... d'anys.
Clar, de sobte et trobes palma nova i és verge, saps? Unes coses increïbles, realment.
Cine Rivoli. Ballarines, clar, sí, sí. Moltes coses molt interessants.
Idò, avui hem explicat tota aquesta feina de Casa Planes, que recordem que hi ha tres coses grosses ara mateix. Una, al Museu de Mallorca, com és aquesta exposició Negatius de Sol, que podeu visitar al Museu de Mallorca. Una altra, molt interessant, arquitectura de postal, Arxiu Casa Planes, que trobareu la Fundació Toni Catany a Llucmajor, amb aquestes jornades que deies...
Sí, Pedro, la mirada d'Ali per al turisme.
Uh-huh. Que això seran dijous...
23 i 24 sí, de juliol.
Sí, sí. La setmana que ve, amb unes ponències també...
Fantàstiques, la Maribel Rosselló és coordinadora, que és fantàstic, i va venir precisament a Llucmajor a la inauguració, que vam estar molt contents que pogués venir, que ella viu a Barcelona, així que molt bé. I que en Baix també creu aquesta xarxa importantíssima per la cultura del nostre territori.
I per altra banda, l'Atlàntida de Mallorca.
És l'Atlàntida, meravellós.
És de l'arxiu de Casa Planes. Quines i hi ha moltes fotografies precioses. Abans d'acabar una nou, Inés, Blanca i Pedro, tenim un paraulòmetre per vosaltres.
El paraulòmetre.
I doncs sí, encara farem una darrera preguntes ràpides i breus. A banda que partiu, Pedro, tu saps que aquest programa sempre té sorpreses. Avui no te faran jugar, però sí, respondre unes preguntes. I Maria Pons ha entrat per fer-vos-les.
Sí, mem, no sé quin és el valent que vol respondre primer. Mem, primera pregunta. Quina imatge de Casa Planes i Montanyà és la que vos agrada més?
Ui, que difícil, eh?
És que, ja, clar, n'hi ha tantes i tantes.
Bé,
i tantes.
Ja te'n diré una.
A veure,
per lo icònica que és, que tothom la coneix, que se descamell, que ja més hi ha tota una història darrere, un pot trista, si voleu, i ja crec que és una imatge icònica de Casa Planes.
Aquest camell a la platja, que no m'hi ha Mohamed, que ara s'ha escrit un altre llibre, perquè és una història recurrent en la història, com també de Balears. Molt bé. Vosaltres en voleu dir cap? O deixam amb aquesta?
Hi ha tantes que mos agraden, de tant diferents temes, que...
No podríeu triar.
No, és difícil. No, la pròxima pregunta, Pontura, també és difícil. Una que deixi Mallorca ben retratada, que se noti l'essència i que quedi ben palès a lo que et silla.
Bé, qualsevol fotografia aèria.
Que se vegi la mà, no?
Exacte. L'urbanització, els hotels, la gent, inclús en miniatura.
Sí, a mi m'agraden molt les imatges de cales verges.
Sí.
Perquè són precioses i a vegades ens ve gent jove a l'arxiu, als arxitus aquests, i ja no reconeixen la cala o la platja, i és molt emotiu perquè els hi fas veure el que podria ser, no? I el que va ser també un dia. Llavors, bueno, està molt bé perquè hi ha aquesta part de nostàlgia, però també hi ha aquesta part de... Estàs ajudant a imaginar, no?, com nous... gràcies a les imatges que tens. Llavors, per mi, totes les imatges que són de coses verges, on no hi ha res construït, que n'hi ha moltes, sobretot a vegades les que es feien per postal, m'agraden molt.
I tu, Pedro, què penses?
No, jo també. És a dir,
estàs d'acord?
Sí, totalment d'acord, sí.
I què creus que és allò més preuat de l'arxiu de Casa Planes?
Depèn moltíssim de la perspectiva amb què ho miris. Depèn, és que si ets un biòleg que hem tingut, doncs t'interessarà la Posidònia i voldràs fotografies aèries perquè tu puguis veure com s'ha tirat enrere la Posidònia.
Clar, és que també això també és important.
Si ets un historiador, t'interessarà...
Sí, jo com a historiadora de l'art, el que m'agraden són els quadres, les exposicions, les inauguracions.
Uau.
Clar,
tanta gent haurà vengut a goitar, no?, que haurà hagut tant d'interessos diferents que...
Sí, exacte, i aquest és una mica també la clau de l'arxiu, no? que pot atraure moltíssimes perspectives, i de fet és el que volem, no? que artistes de totes les disciplines, investigadors de totes les disciplines, puguin venir i trobar, aportar el seu granet de sorra per generar, no? aquestes narratives que siguin interessants, que diguin alguna cosa, no?
I un fotògraf destacat de tots els que vos han aportat imatges que teniu allà, que diríeu, mem, perquè també hi deu haver varietat.
Bueno, en Josep Pasqual. Planes, en Montoliu, en Pasqual...
Sí, un Montoliu, Pasqual... Sí. Bueno, ja, com a... Sí, com a... Com a cosa curiosa, com a dato curioso, el Torrelló, el fotògraf, aquest treballava a Casa Planes, i tenim la foto d'ell treballant a Casa Planes, i ho diu, és una cosa que expliquem com amb molt d'orgull, no? Sí, i a la gent fantàstic. Li fa gràcia. Sí, sí.
I ja per acabar, un racó de Mallorca que vos agradi, que estigui en aquestes fotografies, o no, que vos agradi a vosaltres, que a través d'això també l'haureu conegut bastant, a Silla.
Formentor.
Ah, Formentor.
A mi m'encanta.
Sí? Jo no he estat encara, és que jo soc de Barcelona, però clar, ara estic vivint aquí i estic descobrint coses meravelloses. Bé, descobrint, no, perquè estan descobertes, però estic visitant coses. M'agrada molt que l'Estellencs. M'agrada molt.
Molt guapa.
Sí. El restaurant, a part, està boníssim i és com està integrat a la roca, i les sardines són les millors sardines que he pres a la meva vida. I, a més, m'agrada perquè no hi ha música al bar, és una cosa com molt delicada, no? Com
bona posta de sol, sí. I has d'anar alerta que hi sol a Begrumes, això sí que és vera. Ah. I tu, Pedro?
No, i amb aquest en Formentor, i també per tota la història que hi ha darrere de Formentor, clar.
Que bé. I d'enhorabona per tota aquesta feina, que és molta i que encara queda moltíssima. Pedro Vidal, també pel suport en aquesta iniciativa.
No, gràcies a vosaltres per ser convidada, i gràcies també a Casa Planes per sa feina que fa i tan bona feina
gràcies.
Que fa.
Gràcies.
Tant que sí. I gràcies, com dèiem, també a Blanca Bernardo i a Inés Rakonsnik.
Sí.
Ara ho he dit millor, que sí.
Sí, ho has dit molt millor.
Bé, el manco que prens entrevista m'han dit bé. Gràcies a tots tres, ha estat un plaer.
Gràcies. Gràcies.
Letres Radios, cultura. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Ai, aquí que sona la sintonia entre que acomiadàvem els nostres convidats i saludàvem les nostres marines. No, no, no hi som atents a tot.
Necessitava una hora més de programa.
Com estàu? Benvingudes.
Moltes agraïdes des d'aquí.
Nosaltres també. Fes bona cara.
Ai, les vacances. Se comencen a notar.
Ara sí, ara
se coneixen, eh?
Ara ja han passat 10 dies... I...
El canvi de ritme va bé, és bo.
Funciona. Sí. Nosaltres encara estàvem allà...
Sí, encara hi som.
En plena feina. Però bé, avui hem de parlar d'un tema molt interessant, que són les paraulotes, les paraules malsonants entre les criatures, si, si em poden dir, si se m'on escapa alguna que passa... Perquè ells ho capten tot d'una.
O sí que són espongetes, i tots sabem si tenim criatures a prop, que no hi paren dir res davant, no. Si no vols, que això, llavors, se'n va i torna en gros.
I que la mestra se n'enteri, sobretot.
Exacte.
Mm. De la vida privada.
Sí, però a vegades tens una conversa amb un adult i ets al lots allà, i se t'escapa una cosa, i dius, op... Aquí ells també... estan parant orella.
Això és allò que deien de la roba estesa. Hem de tenir, sí. Hem de tenir en ment en les dues coses. En què deim i en com ho deim.
Exacte.
I jo de petita no ho entenia, perquè a nostre s'empleia molt la frase l'alertava que hi ha roba estesa. I jo de petita me'n recordo que era com... No entenc.
Ja, era meravellós, és una expressió que empleia moltíssim i que m'encanta.
Mirava si hi havia roba estesa.
I ara tenim infants a la família i sé que ja van dir roba estesa i ja és com, ai, ja som de l'altra banda, de la banda que entén el que passa. Que bé.
Que bé, doncs sí. Com ho han de fer per dir o no dir, o de quina manera se pot educar els infants en aquest món tan lingüístic?
Clar, és a dir, és veritat que no hi ha una regla de respecte en això, no hi ha res escrit en pedra, però per norma general poden dir que hi ha bastant de consens en que no han de dir paraulotes davant les criatures. Una part és perquè quan nosaltres vam infants molt petits empleant aquestes paraules... Sí.
Sobretot segons quines.
Te regires.
És que sona tan gruixat, sí, és que fa tan lleig.
Sí. Sobretot si els escoltes entre ells, jugant.
Sí, perquè, a més, tothom estarem d'acord que la majoria de vegades, quan estem xerrant d'aquests infants tan petits, 3, 4, 5, 6 anys, les repeteixen perquè les han sentides, però no saben què volen dir. Quan tornen una mica més grans, sí que ja veuen que hi ha una intenció. Encara que no entenguin el significat, sí que ja comencen a copsar que això s'emplea per provocar una reacció que no és el mateix dir una paraulota que dir sabata o dir cadira.
A més que la reacció de l'adult pot ser molt interessant per ells, clar. Ja. Hi ha unes paraules que no generen reacció, però aquesta paraula en concret genera una reacció...
Pels quals els infants acaben dient paraulotes, no? És a dir, la primera és perquè les senten. Llavors, per imitació, igual que desenvolupen tot el seu llenguatge, també incorporen aquestes paraulotes. La segona, aquestes paraulotes provoquen una reacció. Una reacció que no provoquen cap de les altres paraules que emplenen el seu dia a dia. Clar. Per tant, és
ja
divertit
que passa aquí.
Veurem què passa.
Fins on pots estirar.
I llavors és exacte. Llavors és una vegada que ja han entès com, per on van els tirs, llavors ja entren a cercar el límit, no? Uh-huh. Com diu una marina.
Però tu com a família també pots ser molt curós, anar molt alerta, però tanmateix després hi ha un univers que sigui internet.
I internet i altres persones humanes en el teu voltant.
També, que això encara és més mal de controlar.
Que és tant, mal de controlar.
És més interessant que si em fan... tingui com un esperit crític, no? Perquè tanmateix estaràs posat de qualque manera les paraules.
I que a banda d'això també t'assimiles, no? O sigui, acabes fent i repetint allò que fas teu entorn, no?
Aquestes s'assemblen a les olles, que el que hem dit sempre. Sí, que en una casa diu molt unes paraules, la infant ho repetirà. I també hi ha una franja d'edat en què és molt difícil explicar lògica perquè una cosa no s'ha de fer o no s'ha de dir. Jo també som partidari d'explicar-ho, sobretot quan ja són un poquet més grans i que puguin entendre quins són els matisos de que aquella paraula pues, té unes conseqüències per la persona que la sent.
Clar, que pot ser ofensiva. Sobretot per determinats col·lectius.
Exacte, sobretot per determinats col·lectius, que això també és un bon meló, perquè, clar, ja veus com de quin pel que hi ha a casa, a vegades s'entén segons quines paraules a classe i a vegades es preocupen.
Sí, a Pantura Casseu ho fan molt bé i després ho senten per internet.
O després ho senten per internet.
O pel carrer o allà on sigui.
Sí, exacte. Perquè realment estem xerrant d'infants molt petits que moltes vegades tampoc tenen aquesta exposició a pantalles o no estan exagerada, però és igual, perquè encara que siguin els patis sentint-ne els més grans, que per ventura sí, que tenen aquesta altra font, també mos hi podrien trobar. Anem a suposar que nosaltres hem anat molt alerta,
perquè eren conscients de tot aquest cali portal, però, per lo que sigui, arriba un dia l'escriptura i mordia una paraulata.
Per la malla.
Mordia un insult, mordia una paraulata, mordia el que sigui, un infant de 3 anys, perquè pot passar perfectament.
Depèn de quant de gruixat sigui, o no?
Jo matisaria. No. Jo crec que no el mateix dir... Ai, punyetes, si no és una paraulata, ja m'enteneu, una paraula més fluixa. Però alguna, jo he sentit alguna paraula que és com ratatatatata, i dic... Oh, però tu, fill meu, aquesta boqueta tan petita... Has dit aquesta cosa tan grossa. Mm.
Jo és que m'hi he trobat bastant sovint amb paraules molt gruixades amb infant de 3 anys.
Sí. Llavors, sobretot aquesta que comença per P.
Aquesta és bastant habitual.
Aquesta és molt habitual.
Aquesta sempre és la punta de la llengua, per això.
Sí. Però aquesta i... Exacte.
Sí, frases senceres.
I més desenvolupades.
Sí.
Sonen fatal. Clar, la primera cosa, quan són infants tan petits, això que deia la Marina de raonar-hi tant i de més... encara no estan en aquest punt. Llavors, primera cosa, identificar per què ho diuen, no? Llavors, si és per provocar una reacció en nosaltres, la nostra reacció ha de ser absolutament neutra. Nosaltres li poden dir, jo crec que volies dir el que sigui.
Després, això és una bona tècnica?
Clar, si estan cercant provocar, això se diu la tècnica de l'extinció. Que cerquen? Que tu t'enfadis, que tu cridis, que tu t'escandalitzis, que tu... No ho han de trobar. Han de veure que aquesta estratègia no funciona. Mm-hmm. Llavors, si tot funciona, si aquesta estratègia d'extinció té èxit, com que veu que això que està intentant no ho aconsegueix per aquí, ho deixarà de fer. Possiblement intentarà trobar una altra manera, però per aquest costat segurament veurà que no està aconseguint el seu objectiu i s'aturarà.
Clar. I allò que tu volies dir és... tal... O posar paraules, no, Marina, a el que sent, perquè Pontura, aquesta paraulota coincideix amb un moment de màxima frustració.
Que està enfadat.
I de voler expressar, és un bon moment també per poder practicar, tenir un llenguatge un poc més assertiu i poder dir, jo crec que tu el que te passa és que estàs enfadat. I estar enfadat i desenvolupes el tema. Però és un bon moment per això, per posar paraules a el que passa i donar-li models correctes de, en lloc de dir això, si tu el que te passa és que estàs enfadat, digueu, estic enfadat, estic molt enfadat.
Mm-hmm. Estic rabiós.
Estic rabiós. Sí. Se'n pot dir, no passa res.
Jo, Escoleta, també he vist emplear una estratègia que en aquell moment des tonto i tonta, que també Escoleta també passa, no? En aquesta escala una mica més petita, i és mira, se nom Joan. Ai, no, Joana. Volies dir Joana, no? Llavors, aquí estem fent una mica tot això que dèiem, de rompre aquesta escandalització que cercàvem provocar, que tal, i no entrar a incidir més, perquè ja està, perquè tu la primera vegada els has explicat aquesta paraula, que això seria el que justificar la nostra prohibició, no? I aquestes paraules s'empleen per fer mal, i com que nosaltres aquí mos cuidam, aquestes paraules no les empleem. I ja està, perquè quan són tan petits, 2, 3, 4 anys, el seu cervell no està encara preparat, no està suficientment madur com per poder empatitzar. Mm-hmm. Llavors, no podem apel·lar a una empatia que no és capaç de sentir.
Exacte, si quan creixen són un poc més grans, clar, no pots emplear altres estratègies. Mm. No, exacte. Mm-hmm. També és, per això és interessant saber a quin moment se troben, però com més grans se fan, altres estratègies poden posar en funcionament. L'extinció és la queixa que hem xerrat de neutralitzar completament i de no fer cas, però després també com hem xerrat se poden donar alternatives, que és ja estic enfadat, o alternatives més fluixes de queixa paraula. Jo igualment he de reconèixer que ja he tingut a vegades situacions allà on jo he posat en pràctica totes les estratègies pedagògicament acceptades que hi ha hagut i no hi ha hagut manera humana. I a vegades fa falta explicar que això és una paraula que diuen els adults i tu encara no ets adult, ergo, tu no la pots dir perquè encara no ets gran. Uh-huh. Jo me'ls vaig posar l'exemple quan ja estava desesperada de tu tens carnet de cotxe, pots manar? No. El papà pot manar? Sí, perquè és gran. El pot dir paraulotes perquè té carnet de cotxe i és gran. I tu no. Sé que no té molta lògica, però jo no sé per què allò sí que va quedar.
Ah, sí? És l'única manera que te...
Jo, en aquella situació, en aquell grup en concret, va ser...
Un temps que assimilaran carnet de cotxe i paraulotes.
Però van com entendre, però van
bé,
com entendre.
Bé, també estarà bé. Els atendrem mesurats fins a anar de 8.
Però a vegades volem emplear molt la lògica i a vegades que els infants hi ha de ser coses com més planeres. Ells, jo no sé per què, van entendre que paraulotes igual adult, i van fer un símil i ho van entendre. Perquè a vegades és molt difícil lluitar contra això.
perquè fins que no arribem a els 6-7 anys no podrem treballar el tema de l'impacte que té aquesta paraula i per què aquesta paraula molesta tant, i el que deia Margalida de aquestes paraules amb aquestes persones sí que són molt més feridores i s'empleen, no?, per anar a fer mal. Mm. Però tot això hem d'esperar mínim a 6-7 anys que madurativament estan preparats per allò de no facis en els altres allò que no t'agrada que te facin a tu.
Exacte. De fet, jo...
6 o 7 ja poden dir això.
En principi, sí. Dependrà de cada criatura.
També, com que és un concepte molt abstracte, jo vaig rebre una formació que m'ha pareixut molt interessant per infants de recicle d'infantil i per primària, que la mestra el que feia era, quan hi havia hagut un conflicte, sobretot amb paraules, que és una cosa molt abstracta, feia un cor. I en aquest cor, quan el tenia fet, l'arruava, el trencava. I després els demanava que el tornessin a compondre i l'aferrassin. I, clar, deia aquest cor... ja està arreglat, però és el mateix. No. I dins les paraules passa el mateix. Tu pots demanar perdó, tu te pots disculpar,
però ja ho has dit.
Però ja ho has dit i ja a vegades el mal ja està fet. I se pot haver-hi una reconciliació, però la ferida segueix estant allà. I m'ha aparegut una cosa com molt visual que se podia entendre molt bé.
Sí, per veure que a mi me preocupa el tema d'internet, xarxes socials, perquè se diuen a determinats canals, no tots, òbviament, però que se diuen moltes paraules malsonants i determinats influencers o això que els fan servir molt.
Clar, aquí la primera reflexió és que segurament tots aquests continguts no van adreçats i no són aptes per als infants com a primera mesura. Però sí, moltes vegades mos hi trobarem que estaran exposats a tot aquest contingut.
S'ha d'anar a l'alerta.
I que són canals que potencien o que alimenten també...
Clar, però la que ha dit Marina, la primera reflexió és que fagueix infant mirant aquest canal sense supervisió d'un adult, si representa que és menor d'edat i que ja són quins continguts que no hauria de decidir-hi.
Ja, però és que a vegades te surten sense anar-los a cercar.
Bé, allà és pin parental i tu pots posar molt de filtres i pots no donar-li el mòbil a l'infant si tu no vols que l'empleï
o si
tu no hi estàs darrere.
És complicat.
Sabem que és molt difícil, Però bé,
això realment avui ja són figures d'un altre paner.
Sí.
Poden tornar a xerrar de pantalles un altre dia. És un tema incombustible.
Les pantalles
d'aquells que no s'acaben mai.
Sempre surten, però clar,
és el nostre tema.
Heu xerrat de paraules malsonants i m'ha vengut el cap això.
Però no passeu pena, perquè la Marina ha fet un llistat de paraules per si vos voleu esbrevar.
Vinga, Marina.
Perquè, allò ideal seria que no diguéssim paraules malsonants ni insults davant dels infants. Però també és vera que un moment donat tot això és com una vàlvula d'escapament i que ho poden necessitar. Per tant, arribats en aquest extrem, avui el que vos proposam són alternatives ben mallorquines per flastomar quan hi ha roba estesa. Ara me sap greu perquè no em puc fer recopilatori d'alternatives de Pitiuses i Menorca, però si qualcú de la nostra audiència fos tan amable de fer-nos en arribar, nosaltres estaríem encantadíssimes.
N'hi ha qualcunes que sí que se diuen, totes les balears.
Sí, n'hi ha que són conjuntes. Jo he de dir que n'hi ha que, fins que no vàrem preparar aquest guió...
De fet, la primera és molt Pitiusa.
Les desconeixia. Mal fumar s'esbaladra. Mal fumar s'esbaladra. És a dir, m'encanta. Jo l'he d'incorporar a partir d'ara.
Ara, si no sap que és un baladre... Fumar sí que sap que...
De totes maneres, basta l'entonació i veure-te la cara per llegir que allò no és un bon desig. Però...
És així, a més, la baladra és tòxica.
Sí, exacte.
Sí, sí, sí.
En qualsevol de les seves presentacions i formats, vull dir, en el baladre no vos hi costeu gaire.
Quines més tenim?
Un bon vent de darrere i en tornar de davant. És que és molt gràfic. Però quan no tens ganes de veure qualcú amb un temps llarg.
T'haurà de llogar per anar a plorar. A dir, aquesta a mi me l'havien dit
aquesta
de petita.
Aquesta m'encanta. Aquell infant que plora una hora seguida.
Que, a més, és un plorar que en fi, que el que diuen en castellà, lágrimas de cocodrilo, no? Vull dir que has de perseguir qualque cosa, no has de sentiment.
I aquí li has de dir, t'hauran de llogar per anar a plorar.
Efectivament.
Jo n'hi ha una que m'encanta i la diré, perquè no vull que se quedi fora, que hi ha un bon mostel. Quan qualcú no has de fiar.
M'agrada molt.
Aquesta és preciosa.
Un bon hostel, sí. Algun altre, mem?
Me mates esporc en divendres.
Sí.
Quan qualcú te fa un canvi de plans, te desbarata allò que tu tenies previst, me mates esporc en divendres, perquè deien antigament que si se'n matant et se feien en divendres, tot esporquim se t'ho dava.
Sí.
I si després del que voleu és mullar una bona flastomia i quedar-vos amples, sempre podeu dir Ubercock, Asa, Bumble... Poma, pomat.
Benastre, borino, bufallunes, calàpot.
Paraula que mos agrada, crec que més de tots a tornar altres, és un tros de, el que sigui, un tros d'animal, sí. Tros de suro, tros de can batiada, que nostre l'empleem moltíssim.
Nosaltres també. Tros de banca és un dels meus preferits i no l'empleia bastament. I tros de cantarano.
Tros però de cantarano. Tu li dius, en esteu fill, quan anys esteu fill, Marino?
Tres.
Tres anys, tu li dius tros de banc i et dic que fa.
Sona gruixat, eh?
Però tornem a lo que veiem abans. Tu realment li podries dir espardonya o taula, que si tu li dius amb aquella cara i aquell to, ja m'entendrà. És igual la paraula.
Clar, li dius tros i cantarano.
És et sotet.
Sí. O ets un gorà o un goranot.
I no seria guapo que a les escoles, en els patis, se diguessin aquestes paraules? Ets un gorà.
I de... recuperem-les.
Ai, sí, per favor.
Sempre amb amor, això sí, no?
Ah, sí, sí, sí. Dolçament.
I de Marines, no sé si voleu afegir cap més.
Ai, n'hi ha tantíssimes.
Jo, una de les de canastra que s'ha dit tota la vida, és més curt que una màniga de guardapit. Mm.
També.
Exacte. O sabatat, o burat. N'hi ha un que m'ha agradat moltíssim, que és que pareix que l'han criat a llet de cabra.
Pareix que l'han criat a llet de cabra, ara que mos queixant tant d'aquests al·lots són moguts, se refereixen a això.
Ah, mira.
No ho sabia. Per això et surat de llet de cabra. Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs, un carrerany de flastomies bones, per dir-ho de qualque manera.
També mos hem desbravat de qualque manera.
Exacte. Gràcies, Marines.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Lletres Ràdios, participació. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Acabant programa amb música. Maria Pons ha entrat a l'estudi. Com estàs?
Molt bé.
Ben tornada.
Gràcies.
I avui hem de posar bona música.
Molt bona.
Queen.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Quina cançó més bona.
És que, clar, 5 minuts, sí, quasi 6, que dura, i l'hem posat avui perquè just ahir, dia 13 de juliol, va ser el Dia Mundial del Rock, i això vol dir que fa 41 anys, l'any 1985, es va retre homenatge en aquesta efemèride a través de l'històric concert del Live Aid, que, de fet, la pel·lícula de Queen surt, un esdeveniment benèfic que es va fer simultàniament a l'estadi de Wembley, de Londres, i l'estadi JFK, de Filadèlfia, per recatar fons contra la fama etiòpia i que va reunir llegendes com Queen, U2, David Bowie, Elton John, The Who, Led Zeppelin, etc.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you.
I no fem mal malletes amb aquesta cançó.
Sí,
ja. I doncs aquest marc va tenir lloc el concert de Queen, que va marcar un abans i un després dins la història de la música, concretament a l'estadi de Wembley, de Londres, que dèiem, on feren un set llegendari que foren només 21 minuts, en el qual la banda va tocar 6 dels seus grans èxits, aquest Bohemian Rhapsody que han sentit a l'inici, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You, que escoltam ara, i We Are the Champions. Aquesta actuació ha estat catalogada per múltiples enquestes musicals com el millor concert de rock en viu de tots els temps, però dia 13 de juliol també és una efemèride rellevant per la icònica banda britànica, perquè Queen, l'any 1973 d'aquell dia, va llançar a la venda el seu àlbum debut homònim, Queen, que va incloure temes com Keep It Yourself Alive.
I del Queen, banda eterna, fantàstica, que sí, mos dona aquestes cançons tan boníssimes, avui li hem dedicat la part final del programa a ells. Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Celestí, moltes gràcies.
Fins demà.
I Toni Cardell, demà tornem. Gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.